Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
RadioEstel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, bona vesprada. Aquest dimarts comença ara i aquí el Camins en Xancletes. La versió es diuen que de la Macedònia de la ràdio un cop més. Recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més allò, més impactants i divertides que hem tingut. Un gust. I a la part final del programa, Economia en Valors, amb els experts que ens han ajudat a comprendre com funciona el món de l'economia i l'empresa, que han estat molts i molt bons, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Això és Camins, la Macedònia de la ràdio, edició d'estiu, enllaunada i servida des de la guingueta. Que comiencen los juegos.
Perdido, ¿dónde vamos después de morir? Que son los agujeros negros, se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre, com estàs?
Molt bé, content de tenir-te aquí a l'estudi, encantat.
Jo també, perquè ara feia temps que no venia i s'agraeix venir a l'estudi.
I tant, a l'estudi, ja sé que en aquest temps de pandèmia has entrat de vegades via digital, via telefònica o per altres mitjans, però a l'estudi, comentàvem abans de començar, hi ha una vibració especial, oi?
Sí, home, i a més també ve de gust, el rostre a rostre, el cara a cara, no tanta pantalla i tant zoom i teams i mits.
Estem una mica a tips de totes aquestes coses. Francesc, t'has sentit veritablement perdonat? Has tingut aquesta experiència?
Sí, sí que l'he tinguda, afortunadament, ja sent petit, però a més en molts moments de la meva vida, en efecte. Sí que l'he tinguda en molts episodis i també he intentat donar el perdó a persones que m'han ferit o m'han ofès.
Francesc Torralba, ets filòsof, teòleg i assagista, ho dèiem al principi, a més, ets director de la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, entre d'altres moltes ocupacions, perquè tens moltes ocupacions, Francesc. I has guanyat la 21a edició del concurs d'assaig Miguel d'Unamuno, que concedeix l'Ajuntament de Bilbao pel teu treball El hermano del hijo pródigo. Doncs del ressentiment a la reconciliació. És una mica el subtítol d'aquest assaig que has fet. La cerimònia de lliurament, per cert, es va realitzar fa poc, no?, a la capital bilbaïna.
Es va retardar per causa de la pandèmia. Correcte. Però sí, van poder-la celebrar molt dignament a l'Ajuntament de Bilbao.
Molt bé. Què tal va ser tot plegat i què va significar aquest reconeixement per tu?
Doncs una sorpresa, perquè jo habitualment escric en llengua catalana, que és la meva llengua materna, però de tant en tant també escrivia en castellà, i al veure el producte que havia fet em va semblar que podia presentar-lo, perquè tinc una verdadera fascinació per la persona, l'obra de Don Miguel de Unamuno. I havent-hi un premi amb aquest nom, dic, mira, m'hi presento, era tema lliure, i em va sorprendre molt que escollissin la meva obra en un conjunt molt ampli. Sí. Hi havia una part d'obres que eren euskera i per tant era molt reduït els candidats que s'hi van presentar. Jo no sé escriure en euskera ni parlar-lo, però en llengua castellana era molt ampli i per tant vaig quedar molt sorprès, molt agraït i molt satisfet.
Fantàstic. La paràbola del fill pròdig és potser una de les més riques, no?, i conegudes de l'imaginari de Jesucrist, plena de matisos, i volia preguntar-te per què un assaig entorn a ella, perquè m'ha cridat l'atenció especialment que en el títol poses el focus sobre el germà del fill pròdig i no en el propi fill pròdig. Per què?
És una paraula que jo, com tantes persones, hem escoltat centenars de vegades. Jo, sent un marrec a l'església el diumenge, doncs, amb els meus pares, ja la vaig escoltar, i després, naturalment, al llarg del temps, i com a teòleg, l'he pogut aprofundir, estudiar, veure les diferents comentaris hermenèutiques que genera, no? Però a mi m'interessava molt, com tu has dit, focalitzar l'atenció en un dels tres personatges. Hi ha el pare, hi ha el fill que marxa, i el fill que es queda. I el fill que es queda és en el que se li ha prestat menys atenció. I jo justament vaig voler dedicar una reflexió sobre les seves emocions, la seva conducta, la seva relació amb el germà que marxa, la seva relació amb el pare i la seva incapacitat per festejar el retorn del seu germà.
Ja fa molts anys, Francesc, que vaig arribar personalment, t'ho confesso, a la conclusió que en la paraula, en l'escriptura, en els evangelis, hi ha la resposta, per mi, a qualsevol interrogant vital. No només de manera general, sinó concreta. Problemes concrets. Estàs d'acord?
Home, la paraula és font de saviesa, i per tant, si la sabem llegir bé, si la sabem interpretar bé, naturalment que hi ha resposta a totes aquelles inquietuds, a tots aquells problemes, a totes aquelles preguntes que ens podem fer d'ordre existencial, d'ordre ètic, d'ordre metafísic. Naturalment, a la paraula no trobarem respostes a la pregunta quina és la fórmula de l'àcid sulfúric, oi? Però sí com he d'orientar la meva vida, què és el més rellevant, què puc esperar, qui sóc jo. Per tant, les preguntes de fons sí que trobem respostes de caràcter, a més, molt clar, molt nítid, la paraula de Déu, que és per nosaltres la Bíblia.
Segons ha destacat el jurat d'aquest premi, després d'una intensa deliberació, va destacar la teva proposta centrada, això, en el fil pròdic, una petita narració que, més enllà dels mil·lennis, com dèiem al principi, fa referència a emocions i actituds universals que seguim reconeixent avui. Apunten que dissecciones minuciosament la postura dels tres personatges de la història, el pare i els dos germans, com ens recordaves ara mateix, i els diferents sentiments pels quals van travessant el remordiment, la indignació, la ira, l'amor, el perdó. Anem amb certa agilitat, però per part, si et sembla. Tots som els personatges de la paraula per moments en la nostra vida?
Jo crec que sí que en un moment o altre ens podem identificar. És a dir, sobretot perquè passen episodis en què ocasions ets el fill que marxa, en ocasions ets el pare que has de perdonar i en ocasions ets el que queda atrapat en el rancor i en el ressentiment i no pots entendre l'amor gratuït, l'amor generós que li dona el pare al fill que torna. Sí, sí, tots, poc o molt, podem identificar-nos amb algun dels tres personatges.
Des de sempre a l'Església hem escoltat que l'amor de Déu ho fa tot nou. I m'ha agradat molt una analogia que en la meva vida he escoltat uns quants cops, perquè nosaltres des de la fragilitat humana podem comparar el perdó amb un gerro, per exemple. Una caiguda, un error que fa que es trenqui aquest gerro en mil pedaços i que amb paciència ho podem recompondre fins que quedi acceptable o semblant al que era abans. Però a mi se m'ha dit que Jesucrist agafa aquest gerro trencat i el fa nou completament. Què hi penses?
Home, que la imatge és molt bonica, perquè nosaltres reconstruïm fragment a fragment, però naturalment no queda el gerro d'abans. I el que hem de creure és que, si per Déu tot és possible, també és possible refer allò que estava mort, allò que estava acabat, allò que estava trencat, i donar-li una configuració nova. I, de fet, la resurrecció entenem que és això, que és un renaixement integral de la persona en cos i ànima sota una forma distinta de la que ara coneixem en el nostre temps i en el nostre espai. Per tant, hem de pensar que això és possible per algú que definim que ho pot tot.
Jo tinc fills petits, t'ho comentava abans d'entrar a l'estudi, Francesc, i veig com cadascú busca l'afecte, que l'estimin, d'una manera diferent, però sempre a través dels mèrits. Jo he fet això molt bé, mira que bé he fet això. Una constant que segurament ens acompanya també en la vida adulta, no? Volem que ens estimin moltes vegades perquè som molt bons. I crec que li passa a moltes persones, i pot ser. Però cal una experiència de caiguda, jo t'ho dic perquè tu em diguis el que penses, de ficar la pota fins al fons per sentir aquest amor veritable, no? Aquell que es lliura no a canvi de res, sinó a canvi del mal.
Sí, que és el que experimenta el fill que marxa. Perquè el fill que marxa dilapida l'herència, acaba vivint pitjor que els porcs, allà recapacita, torna, es penedeix, i abans de sol·licitar el perdó, el pare ja l'ha perdonat i festeja la seva arribada. És clar, aquesta experiència de ser perdonat sense merèixer-ho el transforma, el canvia, el transfigura. I això, certament, quan un ho experimenta, se n'adona de la potència que té l'amor gratuït, i que no és un amor que calcula o que està pendent de com has actuat, com has deixat d'actuar, si tens virtuts o defectes, no? Sinó que és un amor que es volca cap a l'altre sense càlcul, a fons perdut, encara que l'altre no ho mereix.
La paràbola del fill pròdig és molt profunda, ja ho estem comprovant, i segurament en el teu assaig doncs, hi ha mil matisos, mil visions, perquè reflecteix de manera molt clara, molt nítida i simple una cosa que realment és sublim, que estaves dient tu, probablement, l'eix de la fe cristiana, que és l'amor a l'enemic.
Sí.
Tinc dues qüestions. Aquesta idea de l'enemic, de vegades ens consta focalitzar-la en la gent propera. El nostre pare, la nostra mare, la nostra parella, el fill pròdig que marxa, pot ser el nostre enemic? I dos, es pot donar aquest amor a l'enemic?
És la gran pregunta, eh? Certament, l'exigència de l'ètica cristiana és de màxims, perquè estimar l'amic et surt connaturalment, no? L'amic que t'invita a casa, l'amic que t'ajuda, l'amic que està per tu, l'amic que et truca, com no l'estimaràs? Ara, aquell que t'ha traït, aquell que t'ha enganyat, aquell que s'ha dilapidat l'herència, aquell que no ha fet la feina, aquell que ha mal parlat de tu, estimar-lo és molt difícil. Llavors, nosaltres no és que siguem herois, sinó que creiem que Déu actua a través nostre i ens fa fer obres que nosaltres sols no podríem. Per tant, sí que és possible aquest amor, però no per la nostra força, sinó en la mesura en què Déu actua a través nostre i obre meravelles en nosaltres. Per tant, sí que és possible aquest amor. Hem vist persones que han perdonat assassins, que han perdonat criminals, que han perdonat terroristes, que no mereixien aquest perdó. I dius, com ha estat possible això, no? Doncs perquè l'amor obre camins allà on tot està molt tapat, tapiat, i és capaç d'obrir escletxes que nosaltres humanament no podem.
Creus que aquest amor a l'enemic del que estem parlant és una cosa que pot calar no només a nivell personal, sinó a nivell social o inclús polític? Perquè, clar, en el tu a tu és una cosa, però que aquest missatge arribi a transformar esquemes que regeixen la societat sembla com molt més complicat, no?
Molt més difícil, perquè una cosa és la relació binària jo-tu i una altra cosa és entre grups històricament enfrontats, històricament dividits, històricament pipats, que dius aquí hi ha un esquema binari que ho fa molt difícil, no? Però l'amor és capaç de veure allò que ens uneix i de veure el fons últim de la persona i de superar les diferències i de vèncer els rancors de la història, les ferides del passat, la memòria ultratjada, no? Aquest amor és capaç, certament, de crear pau allà on hi havia conflicte. El que passa que necessita lideratges humans, necessita persones en els dos fronts que siguin capaços d'identificar això que ens uneix i de no voler perpetuar el conflicte eternament, no? Sinó, escolta, donem-nos la possibilitat que els nostres fills i els nostres nets no siguin hereus d'aquest conflicte mort que hem viscut nosaltres.
Retornem un segon a la paràbola, a la figura de la paràbola, perquè Jesucrist, evidentment, parla de fe molt profunda a través de petites històries que són les paràboles, no? Petites històries que poden tenir un ensenyament molt concret i molt profund, com s'ha demostrat, perquè tu mateix em deies abans d'entrar que aquest assaig, quan t'has posat a investigar, has vist que n'hi ha un fudimer de textos i d'estudis i de reflexions i teologia i d'exègesi al voltant, no? Llavors, però al final és una història molt senzilla. Un fill que marxa, que torna... Clar, jo he sentit també tota la vida que la fe és una trobada, una experiència.
Sí, sí, sí.
Més enllà de teories, que evidentment sí, són necessàries, és una mica així, no?
Home, això ho trobem a la primera línia de l'encíclica de Benet XVI, Deus Caritas Est, 2006. La fe neix d'una trobada interpersonal que transforma, capgira, obre tota una perspectiva nova, però neix d'un encontre. Un encontre que té lloc en la intimitat de la persona i que la fa canviar d'orientació. Hi ha una espècie de transformació. Llavors, aquest fill que torna es transforma. Ha tingut una experiència del seu pare que no hauria tingut mai i, per tant, aquest viatge en ell ha estat revelador i ha estat el començament d'una altra vida. El fill que es queda no fa el viatge, però podrà canviar? Aquesta és la pregunta, no? A vegades, per canviar, has de fer un viatge, has de caminar, has d'ensopegar, t'has d'equivocar, has de penedir-te i comences de nou. El fill gran que es creu que ho fa tot bé, que és arrogant, que compleix, no entén aquest amor tan absolut del pare, perquè ell està en la lògica de la comparació i de la justícia. I l'amor és més que la justícia.
I és molt curiós, si em permets el comentari, és que em fascina, ja ho saps, eh? T'ho he expressat abans. La paraula del fill és fantàstica, perquè, clar, podries dir, home, o sigui, si ets tu el que estàs sempre amb el pare i no has après res de l'amor.
Exactament. Perquè està dins de la lògica de la justícia. I jo et dono això, tu m'has de donar això. No entenc que donis al fill que torna tot això, començant per fer una festa, tenint en compte que s'ha dilapidat els béns amb dones públiques i acabant menjant pitjor que els porcs. Com li pots fer aquesta festa, no? I des de la seva lògica és just, perquè està en la lògica dono-rebo.
Francesc Torralba, filòsof, teòleg i assagista, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts en aquest divendres aquí a Camins, i molt agraïts.
Doncs gràcies a tu, i ànim, i enhorabona pel programa.
Moltes gràcies de veritat, i esperem tornar-nos a trobar en el Camins.
Por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero. Coletita, taleguera, calidad y goles bueno. Batistuta, Patén, Astilla y Canilla. La gaviota, Cataña y también Luis Milla. Chiquita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el loco Abreu, el mejón de la lirilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos jugadores también son modelos. Se perdieron los
perros. Jacinto, la buena vesprada.
Molt bona nit.
Bona vesprada. Moltes gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos. Vell amic d'aquesta casa, eh? Participaves en moltes tertúlies esportives aquí amb els amics, els enyorats del Montperico. I avui retornes, eh? Aquest estudi que t'és molt familiar.
Sí, abans de la pandèmia veníem cada dilluns a fer el programa dels Pericos. Uh-huh. I és un plaer volver aquí perquè em trobo bé, sempre feu bones coses i sempre he tingut un molt bon tracte.
Clar que sí. Jacinto, ¿quién es Ulises Cruz Campos?
Ulises Cruz Campos es el jugador que apunta a jugar a Primera División o aspira. Eso es un ejército de jugadores que hay en el fútbol profesional, pero no llega a Primera División. Uh-huh. Realmente son todos los que están en Segunda División hacia abajo. Y lo represento en ese jugador porque todas las historias son muy parecidas, aunque al final solo se conocen la de los que llegan arriba, pero hay un ejército de jugadores que se van pegando contra un pequeño embudo que es el que separa el fútbol semiprofesional del fútbol de élite.
Uh-huh. Jacinto Ela es escriptor y abans que escriptor va a ser futbolista. I com dèiem, no un qualsevol, amb 14 anys va ser escollit millor jugador del món infantil. És així, Jacinto?
Sí, eso decían.
Fet que això deien, i probablement tenien raó, no se sap. Fet que el va ajudar a convertir-se en professional, però la seva carrera precoç va acabar a la primerenca edat, a la propera edat de 26 anys. Jacinto, podem dir que vas gairebé una mica tocar el cel i després vas tornar a caure a la terra, com de cop?
No diria que llegué al cielo, porque siempre estaba en esa eterna lucha de conseguir subir el siguiente escalón para estar en Primera División. Uh-huh. Si no te asientas, no has estado. Puedes debutar, pero lo difícil no es debutar y desaparecer, no, lo difícil es debutar y quedarte. Uh-huh. Y son muy pocos, porque son 500 plazas en la Liga Española, por ejemplo, y somos un montón de jugadores. Pero esto de caer a la tierra no es algo que pasa poco a poco. No, que no pasa de golpe, pasa poco a poco.
Eso es.
Entonces, es como una enfermedad terminal que tú vas peleando, pero vas viendo, y lo mejor que puedes hacer es dejar de luchar y decir, a ver, ¿a dónde me lleva la marea? Vamos a ajustar las velas, y las velas me llevaron a trabajar como cualquier persona normal.
Uh-huh. Ara arribarem a aquest punt que ens interessa molt. Et vas formar a l'Espanyol de Barcelona, on vas estar fins als 19 anys, i ho vas deixar per fitxar 3 anys pel Southampton anglès, l'any 2001, quan cap jugador espanyol havia anat tan jove a la Lliga anglesa. Vas pensar que arribaries a ser una estrella top, Jacinto? O t'ho van fer creure algú?
Bueno, és una cosa que jo crec que tots els jugadors, els esportistes d'élite, són persones inseguras, ho som. Uh-huh. Encara que semblem orgullosos, traiem el pit, caminem com robots. No, són persones molt febles en aquest tipus de situacions perquè contínuament ens estan avaluant cada diumenge. Uh-huh. I tu saps que vas jugar bé ahir, però ningú t'assegura que juguis bé demà. Llavors sempre estàs en aquesta lluita i no penses, ja ho he aconseguit. No, és impossible. Només, si tu ets una mica beneit, penses que ja ho has aconseguit, perquè sempre has de demostrar, quan un jugador diu, o el públic, sobretot el públic periodistes, aquest jugador no té res que demostrar. Diu, com que no? Clar que ha de demostrar que encara pot continuar jugant, perquè venen jugadors darrere que el trauran el joc. No has vist mai un jugador que es retiri en el seu millor moment de forma. No existeix.
No, no, això no existeix. Evidentment no existeix. Bueno, vas fer tot un periple per una sèrie d'equips, com l'Hércules d'Alacant, el Deportivo Alavés, el Dandí d'Escòcia, que només vas estar 5 mesos, el Gavà, tercera divisió, la Gramenet, una aventura, justament la Gramenet, que qualifiques de nefasta, són les teves pròpies paraules. I després una sèrie d'equips fins que arribes al Premià. Com arribes a la conclusió de que t'has de retirar tan prematurament?
Fàcilment, perquè tinc orgull, i no és que em retiro perquè... ego, és perquè passo per l'Alavés, per l'Hércules, estava cedit. 4 mesos sense cobrar. No passava res perquè jo pertanyia al Southampton. A la vez, 4 o 5 mesos sense cobrar. Dimitri Peterman com a president.
En Peterman,
Sí.
Oh, quin nom.
Gramenet.
Ens transporta a una altra època de futbol, Peterman.
Gramenet, 4 mesos sense cobrar. Fundació Logroñés, 4 mesos sense cobrar. Llavors, ja anava acumulant experiències que deia, si això és el món de futbol, no el vull. I abans d'ahir vaig treure la vida laboral, que ara la pots treure des del mòbil,
sí.
I vaig mirar, i només havia cotitzat a la Seguretat Social, Espanyol, Alavés i Hércules. I he jugat a una pila d'equips. Imagina't el temps que he perdut.
Escolta, com va ser la teva vida una vegada et vas retirar? Perquè tu tenies estudis o tots els teus esforços estaven centrats en el futbol?
Tenia estudis, però no els volia utilitzar ni els utilitzaré, perquè vaig estudiar formació professional, vaig fer mecànica perquè només hi havia places allà, però quan vaig acabar vaig dir, jo no treballo d'esto ni loco.
Bueno.
Llavors,
què vas fer? Què va passar?
La primera oferta va ser tripulant de trens. Jo m'apuntava a qualsevol oferta.
Tripulant de trens?
Sí, jo al matí anava a tirar currículums i a la tarda a entrenar al Premià. Llavors em van cridar i vaig anar tripulant de trens de ja recorregut i anava a moltes ciutats i jo despertava la gent quan arribava al seu poble. Eren 12 hores viatjant, 7, 8...
O sigui, a veure, un moment.
Sí, sí, ja, tren cama.
Despertaves a la gent.
Clar, és el tren cama que crec que ja no existeix, que anava a La Coruña...
No sé, però...
Sevilla, París, Zurich...
I tu allà, vinga, que ja
durant estem. La nit. Sí, jo tenia un llistat i quan arribava a un poble havia d'avisar, senyor no sé quant, arribem a Sarrià, i despertava 20 minuts i baixava. Era molt divertit perquè viatjava molt, eh?
Clar, o sigui, estem parlant que vas arribar al Southampton com una gran promesa, amb calerons, no? Perquè allà suposo que el contracte
sí.
No seria... I d'allà passes a despertar gent en el tren cama, eh? Bueno, és un procés, però arribes a aquest punt. Estaves preparat psicològicament per enfrontar-te a un canvi tan important i enfrontar-te al món laboral real, el que la immensa majoria de la gent toca?
Sí, sí, perquè... A casa meva jo no era l'estrella de la família. Jo era Jacinto, jo era un mes, jo veia com la gent a casa meva tenia el seu treball i no avaluava el món segons el món del futbol. Llavors, per mi, el repte era aconseguir diners sense donar puntades a una pilota. Tots els jugadors, quan estan a punt de retirar-se, pensen què puc fer sense jugar a futbol. I quan trobes un treball, sigui el sou que sigui, que et dona per menjar, estàs molt més orgullós que aconseguir qualsevol cosa al futbol, perquè jugar a futbol ho he fet des que estava al pati. D'un dia a un altre comencen a pagar, però jo no he fet cap esforç, cap.
Per curiositat, a part de despertar gent en un tren, quines altres feines has tingut?
Ah, Thermomix vaig provar.
Thermomix?
Sí,
a vendre Thermomix?
Thermomix abans, sí, era un desastre, perquè era pràcticament impossible, perquè és un treball per senyores, allà tenen més mano con eso.
Ja. Yeah.
Una botiga d'informàtica,
sí.
Molt gran. Què més? No sé, alguna coseta més, però no recordo.
Ara tenim un tall, el tenim, Pau, la veritat. Podem escoltar-te a tu mateix en un reportatge que et va fer fa un temps a Canal Plus, al programa El Dia Després, amb Jesús Ruiz. Deies això.
¿Qué recomiendan los psicólogos? Hacer deporte. Nosotros, el lunes a entrenar, el martes a entrenar. Tenemos que entrenar todos los días. No damos tiempo a la depresión. Estamos todo el día combatiéndola. ¿Dejas de entrenar? El gato negro. Cuando empecé a trabajar en los trenes, vi que valía para algo. No eres evaluado cada semana. La semana pasada sacaste un 10, hoy te ponen un 4 en el periódico. El lunes estás jodido. ¿Por qué? Porque tu nota la ve todo el mundo. Y entonces, da igual, gente que no ha visto el partido va a decir, el tío es un matado, ha sacado un 4. Y eso te afecta mucho en tu autoestima.
Els jugadors de futbol, Jacinto, viuen en una bombolla, una mica? A alts nivells segur que sí, perquè no m'imagino a Benzema pensant en com em guanyaré la vida, o a Messi, o a qui sigui. Però els que estan allà com tu es van quedar una mica a punt de tocar el cel, també viuen en una bombolla?
Alguns no, altres sí, perquè es guien per... volen seguir els estereotipos. Però sí que hi ha una bombolla al món de futbol, perquè en una família que sigui més important que tu et trenquis el turmell, que quan el teu germà porta 4 mesos sense treballar i tothom te pregunta a tu com està tu tobillo, com està tu tobillo, i al teu germà li pregunten com va la feina, no. Li donem massa importància al que passa al món de futbol ja dintre de les famílies. Llavors, és una bombolla gegant.
De seguida ens expliques com vas arribar a escriure, perquè ara, bàsicament, et consideres escritor, no és així.
Sí.
Però abans volia dir-te, avui en dia, Jacinto, ho veiem, tenim jugadors de 16, 17 anys, o inclús més joves. Justament la setmana passada, l'Arsenal, també d'Anglaterra, va fitxar un nen de 4 anys, allò a bombo i platillo. Doncs, nens que firmen contractes ja per molts calers, incentius, clàusules, promeses, si en 2 anys no arribes al primer equip, coses així. Què hi penses de tot plegat?
Mira, respecte ràpidament el nen de l'Arsenal de 4 anys, és una xorrada que han tret els mitjans de comunicació, perquè, a veure, té 4 anys, no està a l'acadèmia de l'Arsenal, està a la preacadèmia, perquè tenen una regla que...
Estàs informadíssim,
no poden fitxar jugadors menors de 6 anys a l'acadèmia.
Ja.
I no ens han dit si el xaval aquest viu a Londres o no, perquè si dius viu a Londres o al voltant, és un nen que juga per la preacadèmia de l'Arsenal com els altres nens. No han fitxat res, no han dit xifres ni res. Però què penso amb el tema aquest de jugar als 16 anys i tal? Jo ho tinc claríssim i ho poso en el cas del Xavi Simons.
Recordem que és un fitxatge que va fer el Paris
Saint-Germain
amb 16 anys, crec que tenia exactament, quan va fitxar pel Paris Saint-Germain del Barcelona. I que ara crec que està en l'ostracisme, no sé on està.
No, està el juvenil, que és el que li toca.
Està el juvenil.
Clar, és juvenil i és el que li toca. La gent diu que ha fracassat, però jo dic, no, ho ha fet perfecte, perquè el Barcelona no aniria al primer equip, li paguen 1 milió d'euros, no sé, agafa tota la pasta que puguis quan sigui futbolista, perquè sempre no guanyaràs això. No deixis de costat la teva formació, la teva vida, no dic que vagis a la universitat, però si et volen pagar 1 milió d'euros, agafa'l, perquè la gent diu, oh, solo piensa en el dinero. Diu, què vols, que pensi en el dinero quan no el tingui? Clar, quan abans comencis a guanyar diners, millor.
És com el finiquito de Koeman, la quitança de Koeman, que la gent s'escandalitza de que la vulgui cobrar tota.
Clar, el món de futbol, ho tinc claríssim, com a jugador, que sembla molt cru, tot el que puguis guanyar, guanyo, perquè el futbol te deixa de qualsevol manera.
Aprofitar el moment, Jacinto. Com et decideixes a escriure, a compartir les teves experiències doncs, en llibres anteriors, com per exemple Futbol B, i en aquest últim, que crec que t'atreveixis inclús amb una novel·la, no? La figura d'Ulisses.
Sí, sí. Vaig començar perquè quan vaig deixar jugar al futbol volia explicar algunes parts de la meva experiència i ho feia a un blog. I va venir un dia a TV3 per fer un programa per parlar amb mi perquè treballo a una escola. I vaig dir, bueno, no tinc televisió, no m'agrada la televisió, però si surto a la televisió...
No tens televisió, eh?
Ara ja tinc, des de la pandèmia tinc, vaja. Però com si no tingués.
I vaig la ràdio dir... és molt millor, tu posa la ràdio. Clar que sí.
I vaig dir que he de treure alguna cosa. Vaig agafar articles del meu blog i vaig posar altres capítols i vaig escriure el llibre. El procés va ser màgic perquè vaig aprendre a autoeditar.
Amb tota l'experiència acumulada, quin consell o quina reflexió faries a un jove promesa de l'esport, de la música, del cinema, no només de l'esport, o qualsevol sector que reuneixi les condicions aquesta d'arribar a la fama, de la pressió, dels diners, del talent?
Res és tan greu com sembla, ni tan important com sembla. Quan estàs dintre d'aquest món que hi ha molt poca gent, tu penses que és el més important de la teva vida. Pot ser-ho, però no és l'únic. Pots viure sense ser el millor. I al futbol tothom vol ser el millor i és impossible.
Encara jugues al futbol, de tant en tant, o què?
Lo mínimo. Amb el meu fill una mica, però patxanga zero. No t'he sentit.
Però sí que segueixes molt el futbol, perquè tu tens un compte de Twitter molt potent i allà vas fent comentaris. T'agrada l'actualitat del futbol?
M'agrada parlar de futbol perquè a través de futbol parlo de la vida.
Aquí també ens agrada.
Clar, parlem de futbol, però utilitzem el futbol com fil conductor.
Sí, sí, és una mica com l'excusa. De fet, amb les imatges que vam viure fa res, quan Ronald Koeman sortia de l'estadi després del clàssic del Barça-Madrid, i varen viure aquelles imatges dels jovens amb els TikToks, justament, sí. I, bueno, TikToks, el que sigui.
Sí, 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 són nens de TikTok. Sí,
són nens d'aquests. Vas fer alguna reflexió a Twitter que em sembla interessant. Recordes quina era?
No, digue'm, perquè digo tantes coses.
Clar, tu parlaves de l'educació, més que del futbol, parlaves una...
Ah, vale, la comparació amb el que havia passat a Old Trafford amb Solskjaer, que havien perdut 0-5, uh-huh. i els aficionats estaven demanant autògrafs i fotografies a Solskjaer, encara que no volen que continuï, però el respectaven com a llegenda.
Ja, ja, ja. I la diferència aquí, una mica de la sí, cultura la anglesa...
La diferència de l'afició del Barcelona, aquesta jove, que és la que està fent soroll.
Sí, sí, sí. Hi ha gent jove aquí en aquest equip que també és molt seguidor del Barça, no direm noms. Ja sé que és molt perico, Jacinto, ja per anar acabant, però, evidentment, ara l'Espanyol, escolta, esteu en un moment que no hi ha debat, eh? Sembla ser que Vicente Moreno ha trobat la tecla i ahí esteu molt bé. Però una pinzellada sobre el Barça sí que et demanaré. Com veus, en general, el gran rival? Un moment per disfrutar-lo, no?, com a perico...
No, jo no gaudeixo quan el Barça va malament. Jo gaudeixo quan el Madrid va fatal. No, sí? Jo sóc antimadridista,
què
sobretot.
Què dius?
Encara que el Barcelona ni fu ni fa.
Però llavors és un perico defectuós, perquè normalment el perico tira més cap a...
És que Florentino no em cau bé.
Vaja. Doncs és estrany, eh? La gent normalment li encanta Florentino.
Ah, sí?
Escolta, la darrera pregunta. Qui quedarà per davant de la Lliga, el Barça o l'Espanyol? Aquest any podem fer aquesta pregunta.
Possiblement l'Espanyol. Sí, cinquè.
¿El Espanyol cinquè?
Sí, ja t'he dit.
¿Y el Barça, segona divisió?
Bueno, posa un vulguis.
Entra el mateix. Escolta, Jacinto, t'has portat el teu darrer llibre, el tenim aquí. Un futbolista pobre en Romania. Els portes pels nostres oients. Properament, la nostra bruixota de les xarxes socials, Maria José, explicarà com aconseguir-lo. Crec que val molt la pena. És una novel·la que parla justament de...
Sí, del futbol, quan els futbolistes que se'n van a l'estranger, uh-huh. D'Espanya van molts i tenen aventures, però vaig treure d'un petit reportatge d'un jugador anglès i crec que dona per una història molt interessant, perquè totes les històries són molt similars,
sí,
al món del futbol.
És una història de vida amb el fil conductor del futbol.
Sí.
Doncs a mi ja em tens guanyat. Jacinto, l'escriptor que abans va ser futbolista, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts d'or en aquest programa, en aquest divendres aquí a Camins, i gràcies per la teva simpatia i la teva experiència.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Dime, Ana.
Luis, ¿qué te parecería hacer un plan diferente con los niños?
A ver qué propones, que con tanto trabajo estoy agotado.
Voy a reservar en el Real Balneario Carlos III en Trillo. Es un hotel de 4 estrellas, en un paraje único. Los niños disfrutarán muchísimo, porque hay actividades de aventura. Y nosotros, a disfrutar en las termas.
Dame el teléfono, que voy a llamar ahora mismo.
949-033-489. Llama y reserva. 949-033-489. Real Balneario Carlos III de Trillo. 949-033-489.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins estiu. La Macedònia en xancletes.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I avui tenim amb nosaltres Diego Rodríguez, que és CEO, càrrec que equival a president, a màxim responsable, de la Charito Films. Coneixerem què és aquesta empresa. Com anunciàvem ara fa uns dies, i ja tots teniu present, a l'abril passat va començar la campanya de la declaració de la renda i hi ha poques activitats que ens permetin desgravar Hisenda, per tant, pagar menys a la nostra declaració.
Sí, oi, Rosario? És un drama, Ignasi. La compra d'un habitatge, per exemple, desgrava, però sempre que l'hagis fet abans de l'1 de gener del 2013. També pagues menys impostos si tens fills, però has de ser dona, treballar per compte aliè, que el fill tingui menys de 3 anys, així amb tot. És a dir, hi ha poques coses per desgravar i les poques que hi ha sempre són amb un però. Així que avui parlarem de com desgravar Hisenda i pagar menys a la declaració de la renda, així que tothom atent, perquè a tothom aquest tema li agrada. Si invertim en cultura, en cinema, en teatre, etc. Què et sembla? Això d'invertir en cultura i desgravar Hisenda.
Doncs que això d'invertir en joves talents i fer que el teu nom surti als crèdits al final d'una pel·lícula em sembla molt interessant, Rosario.
Pues ara ho parlarem amb el nostre convidat.
És avui i els dos propers dies, dies de cinema popular a
sí,
preus...
Sí, efectivament.
Per tant, això per també cinema, dinamitza
o sigui,
el
que
sector.
Mira,
que
estem aquí
molt oportú, molt oportú.
Molt oportú.
Dèiem que per parlar de com fer-ho, avui tenim amb nosaltres Diego Rodríguez, que és el CEO, màxim responsable de la Charito Films, una productora audiovisual amb seu a Barcelona, especialitzada en el finançament de projectes audiovisuals. Diego Rodríguez, bon vespre o bona nit ja.
Hola, bona nit, gràcies per convidar-me, Rosario, gràcies per convidar-me i a Radio Hostel.
Quines inversions podem fer en cultura per tal de desgravar Hisenda? Doncs
pues mira, si no la pot fer tothom, tens que tenir activitat econòmica, per fer la desgravació, invertir en cultura podria invertir qualsevol persona, però per aprofitar-te de la deducció fiscal tindries que tenir ser autònom o empresari, tenir activitat econòmica.
Hi ha alguna quantitat mínima d'inversió i un temps mínim per fer-la o no?
No, mira, la inversió la tens que fer amb l'any fiscal corrent per desgravar-te-la quan la fas a l'any següent la declaració de renda o bé l'impost de societats. I la quantitat mínima, no, a partir de 1.000 euros podries invertir.
Bueno, aleshores ho podem fer, no? Potser et pots donar d'alta d'autònoms, que val a vegades menys diners, no? Ara hi ha alguna, no?
Hi ha algunes facilitats,
sí,
no, per fer
sí,
d'autònoms.
Sí, i dius, mira, faig números.
Perquè és un sector encara castigat, em sembla,
sí,
però...
Sí, faig números, no?
Sí, sí.
Molt bé, molt
qualsevol
bé.
Persona, en qualsevol cas, pot invertir o hi ha casos en què només ho poden fer, per exemple, autònoms?
Malauradament, un assalariat no podria, encara que guanyés molts diners, n'hi ha una limitació sobre la quantitat que pots deduir i està relacionat amb la teva quota íntegra, el que pagues d'impostos. Per sort, en el que estàvem comentant ara fa un moment, s'ha incrementat el desembre del 2020, es va incrementar la quantitat que pots desgravar, es va passar d'un 25% de la quota íntegra a un 50%, per la qual cosa, bona notícia per al sector, que creieu-me que és necessari, i bueno, tens que tenir activitat econòmica.
I quan recuperes la inversió? Perquè com estem parlant de cinema, no? Que el cinema ja se sap que fins que comença la pel·lícula hi ha hagut un procés anterior molt llarg i després també fins que es fa la pel·lícula i tal. Quant de temps pots trigar a recuperar aquella inversió que has fet? Més o menys,
Doncs, Rosario, la bona notícia és que amb el tema fiscal ho recuperes molt ràpid, o sigui, amb, com a molt, un any. Perquè tu no estàs condicionat a l'aventura econòmica de que a l'event vagi bé o malament, si és una pel·lícula o una obra de teatre, perquè tan sols estàs quedant-te en la part fiscal. Va. Per la qual tens que entrar en el tema fiscal de l'any corrent i quan fas la declaració de rendes, quan fas les paus amb Hisenda i tens el benefici.
O sigui, que ho hem de fer abans del 31 de desembre del 2022 per desgravar la que ve.
Doncs bé, ja hi ha dies,
sí, sí. Tu,
hi ha setmanes.
Sí, però després te n'oblides,
Sí, sí, sí. Passa
sí no?
l'estiu,
sí.
arribes a la
sí.
tardor...
Ara ho tens
ja
en compte
Nadal.
Perquè estàs fent la declaració de la renda i sempre penses, ai, que no he desgravat res i em toca pagar i després te n'oblides. N'hi ha diferents propostes per poder invertir o...?
No, sí, n'hi ha de... Pots invertir en cinema, que seria audiovisual, seria la llei 36.1, o seria la llei 36.3 de l'impost de societats per al tema d'arts escèniques, que seria teatre, actuacions en viu, i podries fer-ho amb un contracte molt fàcil d'assignar, que és un contracte privat, que seria una inversió fiscal... regent amb l'article 39.7, perdoneu que es digui això, però és molt important perquè la gent pugui cercar la informació.
I tant.
Però seria molt senzill, és una llei nova que facilita molt aquesta inversió i després, des de fa temps, es venia fent a través d'una IE, que és una miqueta més complicat, has de passar per notaria i és una miqueta més complicat i aquí sí que necessitaries invertir una miqueta més de diner per justificar que passes per notari.
I l'IE aquest què és, tu saps, Ignasi?
L'IAE, l'impost d'activitats econòmiques, no.
No, seria l'Associació d'Interès Econòmic.
Ah, perdó. Veus? Mira, ara que ens ho expliqui.
Ara jo
no...
m'he liat amb les sigles.
Sí.
Perdó, sí, sí, molt bé, no, molt bé que ho hagi explicat. I tant, recordem que avui ens acompanya Diego Rodríguez, que és CEO o president, màxim responsable de la productora audiovisual La Charito Films. Això ho hem pronunciat bé, no? La Charito.
Correcte.
Això ve del nom d'alguna dona, com la Rosario. Ah,
sí, és l'altre alter ego. Sí, sí.
La veritat és que ve del nom que li vaig donar a la meva Vespa quan jo era jove, perquè ho vaig fer, i em va portar molt bons moments d'alegria, de passeig, i quan vaig fundar la Charito vaig dir... guanyem diners i passar-lo bé.
Em sembla que no ets l'únic que ha posat nom de dona a una moto pròpia, eh?
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs seguim, i per cert, que algunes d'aquestes inversions, Diego, són en projectes propis, com ara l'espectacle Love, 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 que oferiu en col·laboració amb Ramon Gené, José Corbacho, l'Orquestra Simfònica del Vallès i Love Rock Band, i que tot just va triomfar aquest dissabte passat a la nit al Palau de la Música Catalana, oi?
Sí, va ser un moment molt maco, perquè tota la gent va acabar de peu, aplaudint, es va passar molt bé. Tant José Corbacho com el Ramon Gené són professionals irrefutables, o sigui, fan passar molt bon moment, és molt divertit i molt instructiu, sobretot per al tema del Ramon Gené, sí, que en sap molt i il·lustra, perquè vas a un musical que no t'esperes que sortiràs sapiguent sobre música clàssica, que és menys comú.
Sí, molt és molt divulgatiu, ell, des de fa temps. Oi, a mi m'agrada molt.
Sí, sí, i tant, i tant. Sí, sí, doncs bé, avui potser podem acabar recomanant a la gent que vagi al cinema, no? Avui, demà, demà passat. Em sembla que són aquests 3 dies, oi? Avui, demà i demà passat, si
sí,
no recordo malament.
Sí, em sembla que són 3 dies, sí. Sí, sí.
Doncs també això ajuda, és a dir, és una inversió oferir preus més econòmics perquè
sí,
la gent s'animi a anar al cinema.
Totalment.
Que
sí.
Encara que en el teu
I
cas...
I al teatre també. Hem d'invertir en cultura.
Sí, en cultura, sí.
Nosaltres vam tenir una entrevista tot just aquí, que vam entrevistar, sí? Em sembla que era una psicòloga parlant dels regals o no sé què, i ens deia, crec que era una psicòloga, i ens va dir que havíem d'invertir en cultura. I regalar cultura i experiències, o sigui, que vinga, endavant.
Endavant.
No? Sí.
Aquest problema que vam tenir fa uns anys amb aquest IVA sí, cultural famós,
sí,
es va superar totalment o encara hi ha...
No, per sort, molt bona memòria tens, eh? Sí, sí, es va passar del 21 al 10%.
Efectivament.
I, home, era necessari, sobretot es nota. Ara la taquilla al cinema ha baixat molt, el teatre encara està mantenint-se bé, però va ser important, sí, sí, perquè era una minvada d'entrar diners important.
Clar, clar, perquè la gent amb aquests preus,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Es desincentiva, sí, la cultura, consumir cultura. Doncs molt bé, Rosario, no sé si encara vols fer alguna última pregunta a Diego Rodríguez, CEO de la productora audiovisual La Charito Films, i en tot cas,
no,
doncs, desitjar
bueno,
que
sí,
tot vagi bé, no?
Sí, 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 i tant. No, no, que vagi molt bé, que invertim molt, no? Ja m'animaré després jo a veure què faig, no? O que per invertir els dinerons. Li explicaré
món...
off the record, li preguntaré off the record, a veure si inverteixo 1.000 euros, quan puc guanyar?
Clar, el
en
cinema no és l'únic que et dona de viure, però les productores audiovisuals també tenen la seva competència. És un món competitiu, també, el de les productores?
Molt competitiu, mira, també molt bona pregunta, perquè pensa que productores, qualsevol persona que surt de la universitat fa la seva productora per assegurar-se feina. Llavors, n'hi ha, està molt atomitzat i n'hi ha moltes empreses petites i grans n'hi ha poques. O sigui, seria bo també reconvertir-se i fer empreses més competitives perquè el mercat és el món. No és tan sols territorial de Catalunya o Espanya.
Doncs molt bé. Invertir en cinema, en el món sí, audiovisual, en cultura, és el que avui hem proposat a la nostra secció Economia en Valors. Diego Rodríguez, CEO de la Charito Films i expert en inversió en cinema. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Economia en Valors, a Camins, a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, molts ànims.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Encantat, molt bé. I gràcies també a tu, Rosario Santamaria. Fins dimarts vinent, si
Exacte,
no vol.
Exacte, efectivament.
No molt marxis, bé, que rematem el programa.
Ah,
recordem que dijous més Economia en Valors. En aquesta ocasió, dijous serà amb Salvador Aragonès.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
fins aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila, a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, María José Mendoza, sempre a les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de so i al muntatge musical, us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador, segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Ràdio Estel.